El recorregut per la Vall Fosca transcorre entre poblets petits a Mancant, el Pantà de Sallenta i Rius. El pots fer al llarg d'un dia, però si vols gaudir d'un bany fresquet, l'escapada pot durar més d'un dia. Doncs, hi anem a fer nit?
Sit there and look at the deserted lakes and you back to me.
Elles van amb camper.
Jaume Arnella ja ens portava per la Vall Fosca amb aquell romanço que deia «Et trobes amb la Pobleta ja només d'entrar a la vall. Estavill queda a l'esquerra i a la dreta queda en vall». Però qui millor que per endinsar-nos en aquest viatge que la tècnica de turisme de la Vall Fosca. Sílvia Coll, bon dia.
Bon dia.
La Vall Fosca té poblets ben petits i amb molt d'encant. Per on ens recomanaries viatjar?
Doncs mira, a la Vall Fosca hi ha 19 pobles en total i tots tenen el seu encant. Pots començar, per exemple, a la tardor o més a l'hivern, doncs veure més els pobles del sud, també per fer-hi rutes de senderisme, però pobles com la Pobleta, Peranui, on hi ha un mirador, o, per exemple, si vas més al capdamunt de la vall, tenim Capdella, on també hi ha un mirador. En total tenim 10 miradors a la vall. Llavors, sempre qualsevol poblet, des de caminar-hi, veure l'estructura medieval, com és el cas d'Estavill, o veure els carrerons com s'enfilen, o els miradors, tots tenen el seu encant.
Mm-hmm. Ens has comentat que per aquesta zona hi ha rutes de senderisme.
Sí, sí, tenim moltíssimes rutes, tenim més de 100 quilòmetres senyalitzats, i lo interessant és que tenim molts itineraris que uneixen els pobles, perquè són els antics camins de ferradura, i n'hi ha de tots els nivells. Evidentment estem en una vall pirinenca, d'alta muntanya, on comencem amb unes altituds de 800 metres i arribem prop dels 3.000. Això ja a la zona més del Parc Nacional. El que vull dir és que hi ha desnivells. Però tenim rutes curtetes, fàcils. Per exemple, una ruta que té desnivell però és curteta i fàcil és de la Plana a Castellestaó, on hi ha també és la ruta de la mina Eureka. Hi havia una antiga mina i està senyalitzat també, trobarem una vagoneta, la tolva i bé, té el seu punt d'interès. I quan arribes a Castell, tens el mirador de Castell.
I per les persones que vulguin una mica més d'emoció, quin cim o quina ruta més dura els hi recomanaries?
A veure, n'hi ha moltes, perquè no arribem als 3.000 metres en cap dels cims que hi ha a la Vall Fosca, però n'hi ha molts, moltíssims, que estan a 2.900, 2.800... I hi ha moltes rutes. Un de molt conegut és, per exemple, el Montseny de Pallars, que es pot fer tant des de la Vall Fosca com des de la Vall d'Assua, des de Llessui. I doncs arriba, això, és proper als 3.000 metres. I el més alt de tots és un que es troba prop de Colomina, el Pic de Peguera, que aquest estiu, a més, aquest al final, si tens una mica de vertigen, no cal anar lligat, però és dels més durs. I és un pic que aquest estiu s'ha posat molt de moda perquè inclús registraven temps des del refugi de Colomina. Però també passen, els que coneixen molt la muntanya, potser ho coneixen, la travessa de carros de foc, que fa tots els refugis del Parc Nacional d'Aigües Tortes i també passa per la Vall Fosca. Per tant, aquí també trobaríem un itinerari que pels més valents i els més muntanyers doncs, seria molt xulo.
Mm-hmm. Hem de recordar sempre que la muntanya i aquests cims sempre amb respecte.
Sí, sí, cal anar molt preparat. Nosaltres ho diem sempre, sobretot quan començarà l'hivern, hem de saber que a l'alta muntanya tot l'any, pot nevar, pot ploure, pot fer mal temps, però sobretot a l'hivern doncs la neu és molt llaminera, és molt atractiva, a tothom li agrada pujar, i més ara que doncs, ens podem calçar unes raquetes i fer rutes, però és important mirar bé la previsió del temps, mirar la previsió de perill d'allaus i mira, aprofitant que comentes això, nosaltres vam crear fa un parell d'anys itineraris per fer esquí de muntanya i raquetes de neu. Ho tenim publicat a la web, a vallfosca.net, i això ens serveix de guia per saber la dificultat dels itineraris, perquè està, diguem, traçat tenint en compte la neu, la dificultat del terreny, llavors podem triar els millors itineraris en funció de la meteorologia, del perill de risc d'allaus i del nostre nivell.
Mm-hmm. Doncs recordem on poden trobar aquesta informació.
Sí, mira, és al web www.vallfosca.net.
I corroboro que aquest pic que ens has recomanat és un cim bastant assequible, però també dur, però per les persones amb vertigen que tornin enrere, que es veuen sí. Bones vistes.
Doncs... I tant. No cal arribar a Corona. Arribant al punt de seguretat ja tens unes vistes espectaculars cap a la zona dels estanys, que clar, tenim una concentració d'una trentena d'estanys només a la Vall Fosca. Vull dir que ja és un paisatge regalat.
Ens trobem també estanys com el de Montcortès, com ens comentes.
Montcortès, sí. Montcortès és un estany d'origen càrstic que, diguem que, ens queda una mica a l'entrada de la Vall Fosca. No està ben bé a la Vall Fosca, però també des de la Pobleta de Bellveí és una zona on es pot accedir, fer una passejada a la tardor, és preciós, a l'estiu també. És un estany amb molt encant. Aquest, diguem que és d'origen càrstic, i els que tenim a la capçalera de la vall són d'origen glacial. Que amb tot això també és molt interessant, si voleu saber-ne una mica més, és visitar el Museu Hidroelèctric de Capdella, que explica com molts d'aquests estanys que ara els veiem i no percebem res estrany, veiem que hi ha unes preses de tes amb granit, però vaja, no sabríem ben bé per què, estan connectats per sota terra, una quinzena d'ells d'aquests 30 que us he dit, estan connectats per sota terra. Tots ells recullen l'aigua i la porten fins a Estangento, que és el primer estany que es troba quan arribes a la zona dels estanys, on a l'estiu es pot accedir amb telefèric. I aquesta aigua es recull allà i continua per la muntanya fins a arribar a fer un gran salt i arribar a la central de Capdella, on fa moure les turbines per la força de l'aigua, el desnivell, la caiguda, i genera electricitat. I això s'explica molt bé al museu, perquè això es va fer fa més de 100 anys, i va ser una obra espectacular, no? I és interessant, doncs, visitar aquesta zona dels estanys, però també després conèixer la història a través del museu.
Exacte, si no ens ve molt de gust caminar, tenim aquest museu, que és d'allò més interessant. Ens has proposat poblacions, ens has proposat aquestes rutes de senderisme. Què més podem fer a la Vall Fosca?
A la Vall Fosca, moltíssimes coses. Podeu aprofitar també, a part de, doncs, això, la xarxa de miradors, que ho dic sobretot perquè hi ha molts que són accessibles en cotxe i caminar molt poquet, no? I no tots podem gaudir dels mateixos, de les caminades, o podem caminar o tenim la capacitat física de caminar, i és interessant també conèixer la vall d'aquesta manera, a través del paisatge. I després tenim esdeveniments durant tot l'any. Som una vall petita, però déu-n'hi-do, de les coses que fem des de la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí, que és el primer cap de setmana d'octubre, i on es poden veure cavalls, vaques, sobretot de la raça bruna dels Pirineus, que és la raça autòctona, i també ovelles. I és una fira que intenta recuperar la història d'aquesta fira, que no s'ha deixat de fer mai del tot, és que era la primera fira de temporada i servia per marcar el preu de venda del bestiar. I era la fira on es feien tot tipus de tractes, des de venda d'animals, però també casaments, la gent es comprava la roba, era un esdeveniment molt, molt important, i era la primera de la temporada d'aquesta zona. Després tenim altres esdeveniments, ja canviant totalment de tema, el Festival de Senderisme, que doncs, ja aquest any que ve ja serà la 7a edició, que és el juliol, i és també una manera de conèixer la vall a través dels camins, amb guies locals, i també doncs, inclou doncs, gastronomia, cultura, una mica conèixer el que és la vall d'una altra manera, no? A través d'una activitat doncs, que ara és molt popular, com és el senderisme.
En el qual podem escollir la ruta més adequada per nosaltres.
Exacte, sí, les rutes estan valorades pel grau de dificultat i bueno, i després n'hi ha d'altres que no són, vull dir, hi ha xerrades, hi ha tallers, hi ha tastos, vull dir, que es poden fer moltes activitats i és una bona manera també de descobrir la Vall Fosca.
També ens has comentat que és molt bona manera conèixer la Vall Fosca amb aquests miradors a través del cotxe, però per les persones que tenen autocaravana, tenen algun espai habilitat?
Actualment no tenim encara cap espai, s'està treballant en habilitar un parell d'espais, un a l'entrada de la vall i un més cap al nord, perquè la realitat és que pugen moltes persones amb autocaravana i no tenim problema per estar-se a la vall, no tenim els serveis, diguem, no, de buidatge, bueno, tot el que és necessari, però sí que tenim, vull dir, sí que poden, per exemple, a la sortida del telefèric sempre n'hi ha, als nuclis on hi ha més amplitud, no, als nuclis on hi ha més carrerons i tot això, però sí que hi ha espais i no hem tingut mai problema en això. El que passa és que sí que anem una mica tard, però vaja, de moment no hi ha hagut inconvenient en que pugin autocaravanes.
Ja però arribarà el moment.
I tant.
Exacte.
I tant que sí.
Doncs aquestes són molt bones propostes per anar coneixent la Vall Fosca. Convidem a tothom a que vingui.
Sí, i tant. I tant, durant tot l'any. Eh? No, a l'estiu és potser l'època que tothom puja més o ve més a la Vall Fosca. Ara sí que hem notat d'uns anys cap aquí i també després de la pandèmia, doncs, que durant tot l'any puja més gent. Però realment tenim vall per tot l'any. No? A l'estiu tens la zona dels estanys, a l'hivern qui vulgui anar a esquiar també, però també tenim els camins dels fons de vall. Després a la primavera avançada tenim els barrancs, aquí es fan molt barranquisme també. Després hi ha la pesca, hi ha molta gent que fa BTT, bicicleta de carretera, i en ser una vall doncs, que comença a 800 metres i acaba l'últim poble hasta els 1.500 més o menys, el poble, no la muntanya, doncs dona possibilitats de fer coses durant tot l'any, malgrat el clima. A més, ara, per exemple, no tenim un clima molt bo. Ara és aquella època on a les zones més del centre de Catalunya, inclús al Prepirineu, hi ha boires. Aquí no, aquí tenim un sol espectacular a l'època més de tardor i a l'hivern també, déu-n'hi-do.
Si més no, és una de les zones més boniques de Catalunya, per tant, no tenim excusa, sigui gener o sigui agost. Moltes gràcies, Sílvia Coll, per explicar-nos aquesta ruta, per conèixer la Vall Fosca.
Gràcies a vosaltres.
No saps com em fas sentir com un ninot vora la caixa, tan petit insignificant, a les teves mans un tros de fang. Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut. Entre un ja ens veurem i un avui no puc. Tu no saps reconèixer que tinc d'or, et sembla una llauna, jo m'arrugo i vaig oxidant-me. El que trobo dolç a tu t'amarga, i per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me. Per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me. Tu no saps com em fas saps com em fas sentir. Tu no saps com em fas sentir. Tu no saps com em fas sentir. Tu no saps com em fas sentir.
I parlant de la Fira de la Ramaderia de la Pobleta de Bellveí, anirem fins a la Torre de Cabdella, on veurem una de les esglésies més interessants de la vall. Un quilòmetre riu avall hi ha l'església de Sant Martí de la Torre, però també a la Torreta de Cabdella hi podem trobar la Ramaderia ML Vallfosca, i és d'on coneixerem la vaca bruna, aquesta raça autòctona de Catalunya. I per això parlarem amb Marc Porta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una raça de vaca pròpia de les comarques dels Pirineus seria la vaca bruna. Què ens en pots dir d'ella?
Bé, doncs, la vaca bruna, com bé has dit, és una raça autòctona de Catalunya, sobretot a la part dels Pirineus, i fa un segle que es va importar de Suïssa i es va creuar amb races que hi havia aquí dels Pirineus. Llavors, es considera que és autòctona perquè no és ben bé la Suïssa ni és ben bé la que hi havia aquí, sinó que es va fer un creuament, buscant la rusticitat que es necessita aquí als Pirineus i un clima bastant extrem, perquè tant a l'hivern el fred com a l'estiu la calor, i clar, l'orografia als Pirineus és dura, així que necessitàvem una vaca forta, robusta i no tan gran com altres races, més aviat franceses o holandeses, d'aquestes tan productives. I sí, s'ha fet aquesta raça aquí.
Una vaca que segurament a la zona de la Vallfosca feu aquesta fira, que també se'n deu fer gala d'aquesta vaca.
Sí, i tant. Es fa un concurs cada any anual de la vall i cada casa porta les seves millors vaques i se'n fa, es fa justament ara a la tardor perquè és quan baixen les vaques de la muntanya. Antigament es venien aquí a tractar per vendre els seus vedells, vendre les vaques, el que fos, les ovelles. En aquest moment, antigament hi havia moltes més ovelles que vaques. I sí, ara s'ha de fer un concurs perquè, clar, aquest tracte ja no hi és, no? Ja el canvi de el que és vendre i comprar les mercancies ja ha canviat molt la forma de fer-ho. I ara el que es fa és això, fa un concurs entre les diferents famílies, diferents explotacions que hi ha a la vall, i és una mica més per d'exposició de cara als visitants, de cara a la gent que pot vindre a veure la fira.
Per les persones de ciutat, que no sabem com va, a curt explicar, ara ens has comentat que a la tardor es baixen les vaques. Com és aquest cicle?
Bé, a la Vallfosca, i a moltes valls dels Pirineus, el que s'ha de fer és que al fons de vall hi estan les vaques durant l'hivern, moltes vegades arrasades també per una quadra, un estable o algo, tampoc no és algo molt elaborat, sinó més aviat un cobert, un estable, una quadra, i els prats de dall, que estan al voltant dels pobles, no? I aquí, clar, estem a uns 1.000 metres en aquest cas, però les altres valls també són similars, són 1.000 metres, que és, que entre una cosa i l'altra a l'hivern poden sobreviure prou bé. També si els hi falta aliment o el que sigui, també es dona una mica, uns suplements. Llavors el que es fa és s'aprofita l'hivern i els prats de dall, i quan va pujant les temperatures, va millor el temps, arriba l'estiu i la primavera, el que es fa és van pujant les vaques primer mitja muntanya, i es fa un aprofitament d'aquestes mitges muntanyes, i finalment acaben pujant a l'agost, juliol, agost, pugen a dalt de tot els cims de les muntanyes, fins a 2.500 metres, ben bé, i pasturen allà tot l'estiu i després els tornem a baixar de cara a la tardor per mal temps un altre cop.
Elles fan aquests camins, aquests cims a les muntanyes, però uns altres que fem cims són les persones. Això com afecta o com s'uneix amb les vaques?
Bé, el tema entre els senderistes o els visitants i els ramaders sempre ha sigut una mica complicat, perquè coincideixen dos col·lectius molt diferents, de dos mons molt diferents, el rural i l'urbà, i que estan utilitzant un mateix espai. Què passa? Que no sempre s'ha fet una bona divulgació o simplement no es coneix ben bé el món en el que estan. La gran majoria de les persones que ens visiten sempre tenen unes actituds respectuoses de respecte a l'animal, respecte a les feines, respecte a la societat que vivim, no? Però sí que és veritat que també hi ha un petit percentatge que es pot deixar els passos oberts o que té males actituds davant dels animals, es poden arribar a fer selfies, s'aproximen massa als animals, pot ser perillós tant pels animals com per ells. Sí, hi ha actituds que costen d'entendre, però també és cert que potser no hem sabut comunicar-ho prou bé, no? S'han separat massa aquests mons.
Com hauríem de comunicar? Una part important, tancar els passos ramaders.
Bé, comunicar jo crec que és feina de tots, no? Sembla que anar a la muntanya tothom hi té dret i tothom pot anar-hi perquè és de tots i pots fer el que vulguis, no? Clar, s'han de respectar les feines dels altres. És com si jo entrés a casa d'un altre, en un jardí d'algú d'una altra persona i fes el que em sembles a mi. Totes les muntanyes, tots els prats, tots tenen una titularitat, sigui pública o privada. A l'hivern, en cas dels prats de dall, normalment és privada. I en canvi, a l'estiu, a les muntanyes, als prats alpins, normalment és pública. Bueno, el nostre cas, a la Vallfosca, és pública. Què passa? Que encara que sigui pública, ens ho gestionem la gent de la vall. I nosaltres en fem un aprofitament, perquè és el nostre territori i gràcies a això ens podem guanyar la vida. Si no tinguéssim aquestes muntanyes, les explotacions de vaques no serien viables. Ja que estem aprofitant això, també cal que des de fora s'entengui que és la nostra feina, que ens guanyem els diners, que xafar un prat o fer mal sense voler, encara que sigui una vaca o un vedell, ens repercuteix molt negativament, són molts diners. I no només pels diners, no? També t'estimes a un animal o també el que vols és que siguin saludables, no? És a dir, que estiguin bé, que tinguin una bona salut els teus animals i que vols el millor per ells. No sé, crec que s'ha de comunicar des dels ajuntaments, des de nosaltres, des dels privats i també des de fora, no? Fer una mica més d'aquesta educació, pedagogia, com li vulguis dir.
Què els diríem a aquestes persones que pugen a la muntanya i que potser tenen una actitud més incívica? Com haurien de comportar-se?
Bé, principalment el que s'ha de fer és tenir un respecte per l'animal i per la persona que, en aquest cas nosaltres, els ramaders, que estem fent una feina. I simplement a l'animal el que no s'ha de fer mai és atansar-s'hi molt, no? Acostar-s'hi. Encara que a nosaltres ens sembli que ella ja està en un... està segura, s'ha de veure que l'animal moltes vegades no sent segur, no? Per exemple, nosaltres quan pugem les vaques per la Canal de Pigolo, que és un camí molt estret que puja des de Sallente, allí passen les vaques molt a prop dels senderistes, no? Moltes vegades els senderistes s'aparten mig metre més perquè no poden o simplement perquè no, perquè creuen que ja n'hi ha prou i la vaca no sent segura, no vol passar i pot haver un col·lapse de que entre dos o tres vaques que s'apretin i caiguin, no? Es poden fer mal elles, ens podem fer mal nosaltres, els senderistes i tothom. Simplement això de respectar una distància prudent tant per la persona com per l'animal. I després també s'han de respectar els passos ramaders, és a dir, els fils, les tanques, les valles, qualsevol cosa que ens talli un camí per evitar que les vaques travessin d'una parcel·la a una altra, el que hem de fer és, si veiem que està tancat, que estigui tornar-lo a deixar tancat. Si veiem que està obert, el podem tornar a deixar obert. Deixar l'entorn com l'hem trobat, igual que quan no tirem brossa a la muntanya, perquè el volem igual que l'hem trobat, hem de fer el mateix, no?
I no ens podem oblidar de portar els gossos lligats, no?
Sí, clar, també hem de tindre molt en compte que els animals, el nostre bestiar que està als prats de dall o pot estar a les muntanyes pasturant, clar, són animals de companyia i moltes vegades poden respondre de formes agressives si tenen el vedell al costat o simplement és un animal més amb més caràcter. Llavors és indispensable tindre els gossos lligats sempre. també no cal oblidar que nosaltres també portem gossos ramaders, que clar, també poden entrar en conflicte si la gent porta els seus gossos de casa, no? I llavors és indispensable que els portin lligats sempre. També una altra cosa a comentar seria no trepitjar, clar, les propietats privades. Poden haver-hi o sembrats, o també podria haver l'herba alta o qualsevol cosa. Llavors cal tindre molt present que estem en llocs que la gent s'està guanyant la vida amb aquestes terres. I és important no respectar els límits, si hi ha fils o qualsevol cosa, també vigilar.
Per tant, el que hem de dir és si volen conèixer o es volen acostar a una vaca, sobretot a una vaca bruna, el que han de fer és visitar la fira, per exemple, no acostar-s'hi quan són a la muntanya, que serà un moment llavors per patir per la seguretat de la vaca i per la nostra seguretat també.
Sí, correcte. La Fira de la Pobleta és un bon moment perquè, òbviament, estan tancades amb valles, hi ha molta seguretat, es poden veure des de molt a prop i es pot gaudir de les vaques allí amb molta facilitat. A la muntanya és molt maco, és molt espectacular veure-les, però sempre s'ha de tindre aquesta distància perquè no passin coses que no volem desitjar a ningú.
Doncs moltes gràcies, Marc, per portar-nos a conèixer la vaca bruna i també aquesta part de conscienciació de com hem d'actuar davant d'una vaca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que sóc addicta a les marques del teu cos, com la bruixola tossuda que sempre assenyala el nord. És tan fàcil enyorar-te quan estàs tan lluny de mi que les ones se'm colpegen i m'emporten mar endins. Si en tornes a la vida escoltant-te respirar, que en caldrien 10.000 segles per deixar-te d'estimar. Sí que som afortunats, pur atzar o què sé jo, amb els toms que fa la vida i acabar al mateix lloc. Em transporte dintre d'aquell cotxe roig on rialles i mirades construïen il·lusions. A poc a poc varem entendre els misteris de l'amor, van buidar-nos d'egoisme, vam omplir-nos de consol. Pensen que se'ns cola l'experiència entre les mans i els diria tinc la sort arrelada en el meu cant. I si un dia no em trobes somiant entre llençols és que estic buscant estrelles per a fer-nos un bressó. Rialles s'ompliran coves, traus, forats i pous. Serem la serenitat de qui estima sense por. Mai sabré com agrair la prudència del destí,
per plenar de tu i de mi. La voreta del camí.
El poble d'Espui es troba enlairat a l'esquerra de la carretera. En destaca l'església de Sant Julià i més endavant s'entreveu el poble de Capdella, del qual ja n'hem parlat. La carretera acaba les instal·lacions hidroelèctriques de Sallente i per pujar a l'Estany Gento hi ha el telefèric Sallente. Tens idea de quan es pot tardar a pujar en telefèric? Doncs què et sembla si recordem aquella fita de la Laura Orgué que en aquella ocasió va decidir competir amb una màquina? Qui diries que va guanyar?
Estamos aquí debajo de la línea del teleférico de la Vall Fosca y la idea sería intentar llegar un poco antes, aunque sea un segundo.
Más me rápido si vas a saco.
No había camino y hemos tenido que buscar la línea más directa para llegar donde el teleférico y esto ha sido lo que nos ha hecho dudar de si sería posible o no conseguirlo.
Esto es mejor de lo que me esperaba.
Llevo 24 horas debajo de este teleférico y ya tengo ganas ya de salir. Y creo que el reto es un poco difícil, pero con ilusión lo vamos a intentar. Pues surgió un poco buscando algo más que no lo que estoy acostumbrada a hacer, que es colgarnos el dorsal, sino esta vez sería competir contra una máquina. Y bueno, es un poco distinto y como un juego. Teníamos un poco nuestras dudas de si sería posible o no. Ha sido un poco como una ola que en algún momento pensábamos que sí, que era posible. Luego nos venimos un poco abajo al ver la dificultad del terreno. Pero bueno, esta mañana he pensado que tenía que darlo todo e intentarlo sin pensar si era o no posible.
La petita població de Montcortès, de Pallars, s'ha desenvolupat al voltant del seu antic castell, del qual no en resta gairebé res. Les crestes de la serra de Peracalç presideixen l'emplaçament del poble al vell mig del Pla de Corts. L'estany de Montcortès, també n'hem parlat, és molt a prop. L'indret té un atractiu innegable i, a més, l'envolten nombroses llegendes. El poble de Peramea té el seu origen en el castell, del qual queden pocs vestigis. La població, vista des de la Vall d'Ancs, té un aspecte formidable. També podem visitar Gerri de la Sal, el seu antic pont de pedra, les salines i el monestir, visible des de la carretera, formen un conjunt força interessant. El monestir de Gerri de la Sal, l'antiga abadia benedictina de Santa Maria, s'hi arriba travessant el pont que condueix a l'altra banda del riu Noguera Pallaresa. També podem visitar Santa Maria d'Arboló. Per accedir al santuari de Santa Maria d'Arboló, s'ha de travessar una passarel·la que creua el riu aigües amunt del santuari. Una passejada curta et condueix a l'edifici romànic. Curiosament, el santuari és una rèplica reduïda i simplificada del monestir de Gerri de Sal. Al Congost de Collegats hi hauràs d'anar a peu, ja que és una zona protegida i la circulació hi està restringida. L'estreta gorja presenta alguns indrets certament monumentals, com la roca de l'Argenteria, que Jacint Verdaguer va reflectir en el seu poema Canigó. El Congost té moltes històries conservades de generació en generació. D'aquí és on apareix el nom amb què també es coneix aquest lloc, la Gorja del Gat. Què et sembla, doncs, si recordem una part d'aquell poema Canigó de Jacint Verdaguer, extret d'un vídeo promocional de la Fundació de Jacint Verdaguer, on 125 veus reciten el Canigó.
Amb son germà, l'Ucomte de Cerdanya, com àliga que l'àliga acompanya, davalla talla ferro de Canigó un matí. Vem son fill de caçar en la boscúria, quan el sentir-hi mística cantúria se n'entra a l'ermitatge, devot de Sant Martí. L'ossant des del cavall, vestit de malla, encès d'amor d'un colp d'espasa talla per abrigar un pobre sonribetant mantell. Gentil, la ligó tendra, s'armadura, contempla, i amb coratge que no dura, «Mon pare», diu, «voldria ser cavaller com ell. No he fet amb vos contra el mansó la guerra, m'ha vist l'espatlla l'enemic, la terra. No regui jo amb sang meva i amb sang de serraïns? Per què l'elm i l'escut que tants donar-ho? A mi sol, fill vostre, me'l negar-ho. No infanten ja les mares, guerrers i paladins. Fill, hereu de ma glòria i mon llinatge, ta petició m'agrada i ton llenguatge. Demana si a ton oncle li plauen com a mi. És hora, tanmateix, diu l'altre comte. Puix, no és ja cavaller que en sia prompte. Que vella nit les armes, jo l'en faré al matí. Com dintre el rusc murmuriosa vella, gentil haurà se queda en la capella. Acompanyat dels comtes, de patges i escuders, en la tarima de l'altar s'apostra contemplant el sant bisbe que s'hi mostra, que fou abans de bisbe mirall de cavallers. La llum de l'alba al peu de l'ara el troba com un colom vestit amb blanca roba, regalant-se amb l'aroma de cristians consells, sanitosos consells que, abans de gaire, com papallones volaran en l'aire. Més ai, son cor novici també volant amb ells.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba, fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a terra nadiua, i es desperta l'altre món quan ha fet una adormida. Per careta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dorme l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar me fatigue. Per careta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dorme l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar me fatigue.
I avui aprofitem per conèixer aquesta manera que ens agrada a moltes per viatjar. I ho farem amb Viajar com Perros. Sabrem com és la seva experiència amb camper i especialment amb gossos PPPs. Bon dia, Raquel.
Hola, bon dia.
Doncs primer de tot, preguntar-te com va començar les teves experiències, com va començar la teva vida amb el món camper.
Amb el món camper va ser pel tema gossos, perquè jo sempre havia tingut molts gossos, o sigui, dos o tres, perquè tenia dos meus i un que era sempre de casa d'acollida i anava variant aquest gos. I llavors em trobava que quan volia sortir no trobava llocs per quedar-me a dormir, perquè, clar, això fa... Jo vaig començar fa 20 anys i no hi havia aquest moviment de dog friendly o pet friendly, no existia, no estava massa desenvolupat encara, encara no és. I va començar per aquí. El primer vaig començar amb una cangú, em sembla. Sí, una cangú, una Renault cangú i una tenda de campanya. I de mica en mica doncs, vaig anar evolucionant fins a la camper que tinc ara.
Mm-hmm. Per tant, l'amor als animals també et va portar a l'amor a les autocaravanes.
Sí, es podria dir així, sí.
Perquè comentaves que se't va fer molt difícil quan anaves viatjant amb els animals. Avui en dia, amb la camper, també t'hi trobes en alguna ocasió que també hi ha algun punt difícil?
Sí, la veritat és que sí, perquè jo ara tinc dos American Stanfords, que són dos PPPs, uh-huh. I aquesta raça està molt estigmatitzada. Uh-huh. I hi ha molts llocs, on, encara que deixin entrar gossos, no deixen entrar PPPs. Hi ha càmpings, hi ha cases rurals, hi ha hotels o apartaments i tot això que no te deixen.
Per tant, et trobes una doble problemàtica, que a més de tots els problemes que hi posen per anar amb gos, t'hi trobes que amb PPPs encara n'hi posen més.
Sí, la veritat és que sí.
Perquè també hem de tenir en compte que quan es viatja amb camper, amb autocaravana, sempre hi ha algun moment que volem descansar, per exemple, en un bar, o hem d'anar a un supermercat, o hem d'anar en algun punt on potser ens trobem que a la porta ens trobem aquest senyal que ens diu prohibit entrar gossos.
Sí, la veritat és que sí.
Doncs per què vas decidir explicar les teves experiències també a les xarxes?
Perquè a vegades la gent es pensa que amb un gos no pots anar de vacances o no pots fer segons quines coses, i per desmentir això, perquè jo amb els meus dos PPPs vaig... inclús a museus, perquè jo he anat aquí a les ruïnes d'Empúries, que és pet friendly, tu pots entrar amb el teu gos, he anat al Ullastret, al poblat ibèric d'Ullastret, que tu pots visitar i també pots anar amb gossos. I jo he fet guies, per exemple, per la ciutat de Girona, per la ciutat de Palamós, per la ciutat de Barcelona, amb guies turístics que t'expliquen la història de la ciutat amb el meu gos. I hi ha molta gent que es pensa que amb el gos només pots anar a la muntanya, i això és mentida. Pots fer moltíssimes coses, a part d'esports, de caiac, de, jo què sé, no sé.
Aquest punt segurament és molt interessant. Esports amb caiac i gossos.
Sí.
Per tant, ara sí que pots dir clarament que es pot fer tot amb animals.
Sí, si al gos li agrada, per exemple, jo tinc un que li encanta l'aigua i li encanta el kayak i el paddle surf i tot això, tinc l'altre que no li agrada tant i llavors intento no portar-la, però si al gos li agrada, és que em sembla que quasi tots els esports ho pots fer. També, no sé, estan els típics d'agility i tot això, però esports d'humans també. O, per exemple, anar amb bici, amb BTT i portar el teu gos també. O fer la via verda, la del carrilet, amb bici, amb el teu gos també. És que un gos per mi no és una limitació.
Al contrari.
Això era el que volia. Sí, això era el que volia demostrar a les xarxes socials.
El que dèiem fa un moment, que a vegades ens trobem en algunes botigues a l'entrada prohibit entre animals, també en trobem d'altres que també ens donen totes les facilitats.
Sí, la veritat que sí. Hi ha botigues en les que també entenc que no som d'alimentació, això ja ho puc entendre, però hi ha botigues, per exemple, totes aquestes de Zara, Decathlon i tot això, tu pots entrar amb el teu gos a comprar Alberca, l'Estradivarius, no hi ha cap impediment, és que un gos no ha de perquè espatllar la roba, no sé, no, si està ben educat. Ja no parlo d'ensinistrat, sinó educat, no hi ha cap problema.
És un mes de la família. Ens recordes així alguna ruta que hagis fet que t'hagi quedat especialment en la memòria amb els animalons de casa?
Pues la veritat és que caminant faig moltes perquè intento preparar-me per fer el camí de Sant Jaume i, no sé, la que més em va agradar va ser una que vaig fer amb una associació canina, I Can Walk, i va ser la de la Via Verda, del carrilet, que vam sortir des de Girona, des de l'estació de trens de Girona, que també pots anar amb el teu gos amb tren, saps? I vam sortir d'allà, vam fer parada a Cassà, vam dormir en un hostal que acceptaven mascotes, no va haver... i el dia següent vam sortir a les 6 del matí i vam arribar a Sant Feliu de Guíxols, no sé, sobre les 4 de la tarda, una cosa així. Va ser una ruta de trekking de 2 dies, molt xula.
Per tu, el món camper també ha sigut una altra facilitat per poder viatjar amb els teus animals, però potser els darrers anys també s'està parlant d'una moda camper. L'estàs notant?
Sí, sobretot en el postureo. Sí que l'estic notant. Hi ha moltes més. Jo, per exemple, la meva furgoneta només té l'equipament, el llit i poca cosa més, perquè en veritat jo quan vaig amb la furgoneta la deixo en un pàrquing i faig la ruta de 6-8 hores, torno i ja està, dormo i el dia següent igual, no faig vida a la furgoneta. Llavors no necessito una gran equipació, però sí que veig que hi ha molta gent que té així unes furgonetes o autocaravanes així molt xules, clar, són cases rodants, saps? Són una passada, però després no tenen vida fora o no sé, és un altre tipus de moviment.
Clar, parlem de dues maneres de viure o fer molt diferents. Parlem d'aquestes autocaravanes que algunes amb preus possiblement més elevats que un pis i una casa, que tenen tot tipus de luxes a dins, i una camper segurament feta o realitzada per part teva i que pots fer-hi el que tu desitges fer-hi durant el cap de setmana o durant els dies que vulguis viatjar, perquè és el que a tu t'agrada i amb això en tens prou.
Sí, també entenc que cada tipus de família, no?, o de persona té les seves necessitats o les seves prioritats i ja ho entenc, però és això. Jo, per exemple, no necessito tenir cuina o tenir lavabo, no és tan important per mi.
I això que ens explicaves del postureo, penses que pot revertir cap a un punt negatiu en el món camper? Aquest punt que veiem potser sempre en les fotografies d'Instagram, que veiem persones que dormen en llocs idíl·lics, en el lloc perfecte, i potser lo habitual no és això.
Sí, també. Home, segur que aquests llocs existeixen, però no sé... Bueno, no sé, suposo que això no... Una foto, per exemple, d'un pàrquing no ven tant o no ten tant likes, no?, com la imatge d'un llac, no?, així, és que no sé, o un bosc així a la faixa de l'Enjordà o una cosa així tan maca i tan bonica, no té tant, però és molt més pràctic dormir en un pàrquing.
Segur que sí. Doncs moltes gràcies, Raquel, per explicar-nos la teva experiència de viatjar amb gossos, també per incentivar altres dones també a viatjar, a no tenir por a viatjar amb els seus animals, i endavant.
Sí, moltes gràcies, i sobretot això, que no s'ha de tenir por, perquè només tenim aquesta vida, llavors no s'ha de fer perdre res.
Comptant les llàgrimes al buit, he après a caure cap amunt.
Si vols conèixer més espais de Catalunya, segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Instagram.
Elles van amb camper.